Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Bona tarda, benvinguts al Parlem-ne, al programa per on passen els nostres representants municipals, aquells que ens representen o representen a les formacions polítiques sorgides de les urnes de les últimes eleccions locals, i aquest programa en el que cadascun dels partits polítics té el seu torn mensual i a la vegada també l'oportunitat de participar en una tertúlia de final de cicle. Avui és el torn del grup municipal del Partit Popular i amb nosaltres hi és el seu portaveu, el senyor Joan Font. Senyor Font, benvingut, moltes gràcies.
Bona tarda.
Ens hem de remetre als temes de més actualitat, però abans, bueno, tenim les festes de la Candelera a prop. Estàvem tots expectants de veure com aniria això de que siguessin un pèl més curtes, de la crisi, bueno, com les va veure vostres festes?
Bé, com sempre, en un dia menys, però bueno, la situació que estem vivint a tot el país de crisi, pues bueno, l'equip de govern va decidir que en lloc de fer-ne 4 dies, és a dir, l'1 al 5, que sempre era el clàssic, el que sempre s'ha fet, pues va decidir fer-ho el dia 4. Jo he sentit comentaris que un, pues molta gent ho ha trobat bé i altra gent pues, potser no tant. La restauració pot ser hagut més crítica perquè són dies que es fan diners. En totes les definitives, doncs, tot va anar bé, no? Vull dir que no, lo important és desconnectar, unes festes majors, desconnectar dels problemes quotidians, de trobar, retrobar-nos en llocs, i per tant, doncs, les valorem positivament. I bueno, i també us va dir el regidor de festes, doncs, que havia tingut, doncs, també un estalvi de 50.000 euros, i per tant també, doncs, la gent té que entendre que en crisi, doncs, s'ha de retallar en el que es pot, però l'important, la festa la fan els individus, podrà ser amb més qualitat en el que tu portes, però la persona, les persones que fan la festa som nosaltres, i si li posem ganes, pues, la festa, pues, tindrà un èxit. En fi, contentar tothom és molt complicat, molt difícil, però bueno, el temps va bé, pues, de tot, i també condiciona certes coses, però nosaltres vam fer una valoració, pues, positiva, perquè no va passar res anormal en negatiu, i per tant la nostra valoració és positiva.
Bueno, anem a l'àmbit polític, on en l'última sessió plenària es va donar llum verda a la carretera d'accés sud o carretera de la costa, una segona fase de, bueno, d'una carretera que ja en el seu moment va tenir una actuació i que ara porta des del final d'aquesta primera fase fins a pràcticament el que és el terme municipal del Perelló.
Bé, jo no entraré en temes tècnics, perquè tampoc la gent, però sí en el tema polític de per què es va decidir fer aquesta infraestructura, no? Té una història, i ara en el teu programa Parlem-ne, doncs podem
parlar-ne
una miqueta, perquè la història hi ha que conèixer-la. I dels regidors que estem aquí a l'Ajuntament, doncs me sembla que potser dos, que és l'alcalde actual i un servidor, doncs sabem el procés que va tindre, no? Primer hi havia un projecte a finals dels 80, que també era una infraestructura del Penta, que anava des de la carretera provincial que entrem, deixem la 340, que passava pel camí de Manra. Perquè la gent ens entengui, el camí de Manra és per passar per davant de la Blau. I anava, doncs, cap al terme de la Barrera, en té aquell pinar com vas cap al Perelló per la carretera 340. No? Aquesta era la infraestructura que vam posar en aquell moment l'Ajuntament, el que governava, i nosaltres, quan vam entrar l'any 91, vam considerar que era poc ambiciosa en quant a ser un pla d'emergència i al mateix temps, ja que dir-ho, doncs també desenvolupar turísticament un sector com era anar des de la part de Cala fins a l'Ampolla. Quan jo vaig prendre possessió d'alcalde l'any 91, doncs van canviar aquest projecte i, a més, teníem la costum, la bona costum...
Estem parlant de 21 anys.
Sí, sí. La bona costum de que en aquell moment l'alcalde del Perelló, Salvador Pallarès, i l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Sancho, pues coordinàvem, mos parlàvem molt, estàvem molt units com a pobles, no? I vam decidir que, bueno, us vaig presentar aquell projecte i ells van considerar molt positiu perquè era una connexió entre tres municipis, no? L'Ampolla, Perelló i l'Amella, a part de tindre una infraestructura d'emergència, perquè anaves en camí contrari cap a la nuclear, el que passa que teníem que buscar una manera de poder connectar a l'autopista, no? Que això era un procés al final. Bé, aquest projecte se va tindre forma i al final va néixer el projecte ja no el 91, sinó ja el 95, quan jo vaig entrar d'alcalde amb majoria absoluta, i el projecte pràcticament ho vam enllestir en contactes doncs, amb la Diputació, perquè són diners transferits del govern de l'Estat. No? Bé, el 99 jo ja vaig abandonar l'Ajuntament, va quedar el meu grup que va pactar amb Antonio Espuny i el Antonio Espuny, que és alcalde, i ja es va executar una primera fase, que era des de
la caserna de la Guàrdia Civil o del col·legi, escoles,
cap a Santes Creus, no? Clar, això per a nosaltres va ser important perquè si aquesta infraestructura no s'hagués fet, l'hotel l'Ametlla de Mar no estaria avui, ni tampoc el càmping. És a dir, això no hagués estat. Llavors, això era una primera fase. Doncs hi havia una segona fase que anava cap al terme de l'Ampolla i Perelló, passant el barranc de l'Àliga. Bé, jo a partir de llavors no estava a primera línia política, però a través del regidor que teníem representat, que era Ricardo Lleó, vam voler fer un canvi d'esta segona fase, que eren 2 milions d'euros, que eren, en total eren, potser arribaven uns 3 milions i pico, doncs canviar-ho per un pont que connectés l'Amella en el sector 21 que es volia desenvolupar en aquell moment, no? Clar,
això que estem parlant del sector 21, tota la zona que ara ocupa la zona esportiva, etc.
Tots som conscients de que al poble hi ha dos entrades, però el que no era de rebut, no ho dic un criteri meu, sinó un criteri tècnic i polític, que en aquella carretera tenia que continuar fins al final i canviar-lo en un sentit de que no donava cap garantia d'emergència perquè anaves d'un nucli urbà a un altre nucli urbà futur, doncs això no donava, no era de rebut, no? I se va rebutjar, aquest canvi se li va rebutjar des del punt de vista de seguretat i tècnic, no? I per això ha hagut molts anys que ha estat paralitzat per aquest tema, no? I per tant volia fer aquesta explicació perquè és un procés molt llarg, no? I això és bo que la gent ho sàpiga. Nosaltres som partidaris de seguir alguns aspectes diferents del que hi havia un projecte inicial, però considerem que això doncs, ha sigut positiu per donar inversions turístiques importants i que bueno, ara sí que és cert que també en aquell moment també està previst fer el pla parcial de lo que és dels russos, no? De la part de Port Olivet, que també era importantíssim al temps que hi havia d'alcalde, perquè si no tampoc haguéssim comprat aquella zona, si no hagués hagut una infraestructura perquè tenia que portar doncs, tot el sistema de clavegram i aigua potable, no? Per tant, després al fer el pla general d'urbanisme nou, Port Olivet se va deixar descalificat i bueno, doncs, al final s'ha anat al moment que es va deixar, no? Continuar fins al projecte final, que era arribar fins al Perelló i l'Amella, no? Inclús això estava contemplat al pla territorial parcial de les Terres de l'Ebre.
Des d'alguns partits polítics, l'altre dia va estar el representant o els representants d'Esquerra Republicana a Catalunya, parlaven de que evidentment que sí, que és una via, és una comunicació que dona servei a les infraestructures d'àmbit turístic que tenim a la zona sud, però que no porta cap banda, és a dir, porta el terme del costat en un lloc on tampoc comunica a una via important per poder sortir en cas d'emergència. Però sí que donaven validesa al que és el fet de que doni serveis i es pugui desenvolupar pues, establiments d'àmbit turístic com són el càmping i l'hotel, etc. Ara bé, sí que se prenien en certa prudència el fet de que acabés malmetent algun dels espais, com per exemple la platja de l'Estany Podrit, donat que des de la via fins a la platja queda molt de marge per a que queda molt poc marge perquè pugui passar un nou vial.
Jo et diré que en el projecte, quan jo estava d'alcalde en majoria absoluta, els informes dels diferents departaments de la zona Peny d'allí se van fer tots i es va tardar molt en aquell temps per això, perquè eren uns projectes, uns informes molt detallats i per tant tots els informes que es van demetre eren positius, conservant la zona Peny del que és de Santes Creus. Per tant, altra cosa és que vulguem dir que d'asfaltat allí no hi ha res i que tingués tot ser rústic, no? Però respectava la zona Peny i més els informes de medi ambient tant de la Generalitat com de l'Estat van ser positius, no? Bé, cada un pues, pot dir el que vulgui, no? Però quan un governa té que prendre una decisió, no val dir home, la part bona, que és la molla, m'agrada, però la part de l'os a mi no m'agrada. Aquí es respectava tot l'impacte mediambiental, tots els informes eren positius i per tant en aquell moment van complir en tot, és a dir, se va executar la primera fase i pues, faltava la segona, que s'estava en aquest procés, que l'Antonio Espuny, pues, si li pots preguntar al seu moment, va ser alcalde en aquell moment quan se tenia que fer la segona fase, no? Va ser el 2003 quan la coalició Esquerra Republicana i Convergència i Unió van creure oportú fer canviar-ho pel pont que anava cap a la futura, com que ja es pensava fer l'equipament esportiu, perquè estava comptat que Ribes Altes no podia ser esportiu sinó tenia que haver una ampliació de les escoles, doncs van considerar, bueno, farem un pont que fa falta, jo no dic que no fa falta una entrada, però això no podia estar sufragat per diners que eren d'una emergència nuclear, perquè ho són així, i està justificat així, perquè era un cul de sac, anava d'un nucli urbà a l'altre nucli urbà, això no es podia aguantar, això els van desestimar, no?
Anem avançant a altres temes, perquè el que sí també es va posar, es va donar llum verda a una de les últimes sessions plenàries, és el suport a la declaració de sobirania que s'aprovava en aquell mateix període al Parlament de Catalunya. El Partit Popular va donar, no sé si llibertat de vot, però sí que en una part dels seus membres va votar ben diferent del que vota el Partit Popular qüestions d'aquestes característiques a la majoria dels altres indrets.
A veure, perdona, nosaltres tenim una història al poble i els que ens coneixen a mi, perquè el veterà no sóc jo, les meves companyes, la Gemma i la Marta, són noves, no? És a dir, nosaltres en temes identitaris, i me remeteixo a les actes de ple, a la hemeroteca, hem sigut sempre respectuosos en la votació individual, no? En els seus sentiments, no? Ja vam fer-ho l'any 92, ja vam fer-ho l'any 96, en presentació de mocions que va presentar els Verds, després Esquerra Republicana, Convergència i Unió, sobre el dret a l'autodeterminació. I nosaltres aquest concepte ho tenim claríssim, que és un dret democràtic exercit, no? A veure, jo te puc dir que, i sé que vaig sentir l'altre dia pues, que van tindre pues, una crítica a la meva persona, perquè la Gemma i la Marta són independents, per tant no estan lligats a res, formen part d'unes sigles, però són independents, però sí que ara el portaveu que sóc jo, no?
Sí, perquè Esquerra Republicana els va... O sí o no. Perquè,
sí, no, no? Clar, ells
la coherència, no?
Sí, ells en temes ideològics i són homes de partit, doncs es caixa o faixa, però jo no sóc un home de partit. I no ho dic jo. Tota la meva trajectòria que he tingut detrás de la meva esquina durant molts anys en el meu poble, tothom sap que he opinat lliurement sense seguir les ondes de partit. Si m'han agradat, l'he acceptat i les he defensat, i si no m'han agradat, doncs l'he criticat com he fet moltes vegades criticant actituds del Partit Popular, cosa que amb ells no he sentit mai, criticar coses que amb ells no els agrada, no? I per tant, jo tinc aquesta llibertat, per això tenim una plataforma al costat, sempre l'han tingut, i per això sempre hem sigut a nivell municipal o la primera força o la segona. I això és per algo. I per tant, no fem res de cara a la galeria, sinó ho fem en sentiments propis, no? I al Consell Comarcal, perquè també vaig fer una explicació, perquè tenia allí dos companys, tu diràs, i Jordi també, però aquell dia no estava i per tant no li vaig poder dirigir amb ell perquè no va saber el contingut com a portaveu del Consell Comarcal del PP, què és el que vaig dir. Doncs vaig dir exactament la meva exposició de vot que vaig fer al ple de l'Ajuntament, no? El que passa és que allí a mi no em posen les persones. Al Consell Comarcal ens posen els partits.
Esquerra va qüestionar que aquí votés una cosa i el Consell Comarcal votés una altra.
No vull entrar en polèmica, perquè no m'interessa entrar en polèmica, però tinc que donar una explicació. I és que el contingut que vaig dir aquí, que és el que importa, va ser el mateix que vaig fer el Consell Comarcal. I, per tant, vaig votar que no, perquè allí represento el partit. Allí sí que jo represento el partit. Però la meva intervenció va ser exactament la mateixa en el contingut. Inclús un regidor d'Esquerra Republicana, a l'acabar el ple del Consell Comarcal, va dir, la teva explicació no era per un no. Però, bueno, la meva posició del grup del Partit Popular era aquesta. No? Per tant, si no ho entenen, pues, jo què vols que els digui? No? Vull dir, jo el que puc dir que sóc honest en els nostres sentiments, en la meva actitud, i per tant no fem res de cara a la galeria i mai. Si a casa ens hem equivocat en decisions, però de cara a la galeria el meu tarannà no ha sigut mai aquest.
Vostè va votar que no aquí i...
No, allà, al Consell Comarcal.
Al Consell Comarcal.
I aquí ens vam abstenir.
I aquí us vam abstenir.
I cada un jo vaig abstindre, vaig fer una explicació i els meus companys van poder fer una explicació, van coincidir en el que vaig dir jo i per tant va ser l'abstenció. I això no va passar res més. I al Consell Comarcal vaig votar que no perquè el partit, que és el que em va col·locar, pues, la posició era que no, però el contingut de l'exposició de vot, com que allí soc portaveu, pues, va ser exactament el 99,9% del que vaig dir aquí, que per cert, molt moderada i molt flexible i molt obert i entenent que la decisió que va prendre el Parlament de Catalunya és democràtica i és legítima, però l'únic que no té caràcter jurídic. I per tant això ho respectem i que després els drets de decidir són partidaris sempre que es compleixi amb una llei, és a dir, no cal que sigui una llei permesa pel govern espanyol, sinó també que hi hagi una llei de consultes aprovades pel Parlament i per tant això nosaltres ja ens satisfà, però que la gent hi quedi la seva, home, no faltaria més. Nosaltres ja vam fer un referèndum pels diners d'Enresa, no? I vam fer vinculant i no es podia fer legalment, però si tu vols saber l'opinió del teu poble
i en doncs, el seu moment també tenen una història que van votar
lliçons de consultes
també van votar a favor del dret a l'autodeterminació, no?
Exactament, per tant o sigui, el que és la consulta
quants anys fa d'això, senyor Font?
Doncs mira, el dret a consulta va ser el dret a autodeterminació va ser l'any 92 que ho va presentar els Verds que estaven representats i l'any 96-97 que ho va presentar Convergència i Unió. I després vam fer una consulta dels diners d'Enresa, un referèndum, per tant, a nosaltres no ens fa por el que pugui dir la gent. Després va haver un enrenou, que va ser l'algú de la moció de censura, que ja ho vaig explicar al seu moment, per què va ser, però que a nosaltres no ens fa por la consulta de la gent. Al contrari, considerem que el dret a decidir és important i molt important. Ara, si t'hi ha de donar una informació neta perquè la gent pugui decidir. No es pot donar una informació fosca i la gent tingui més dubtes. Per tant, el concepte del que és la gent opini sobre una cosa ho considerem vital en una democràcia molt important.
I es va donar el cas de que qui va votar en contra va ser el Partit dels Socialistes de Catalunya.
Bueno, jo respecto l'opinió de l'Antonio Espuny i evidentment cada un pot pensar el que vulgui, no? Vull dir, no, va ser...
Poso que una mica les diferències del nostre ajuntament pel fet que el PP s'abstin. El Partit Socialista vota en contra, altres ajuntaments del territori, el PP ha votat en contra i moltes vegades el Partit Socialista ha votat a favor. No?
Mira, tu diràs, un se pot preguntar, bueno, i tu què fas no, dins del Partit Popular? Mira, jo us ho diré perquè hi ha molta gent que ho he explicat, però bueno, aquí estem en un micròfon obert.
Ara que no m'ho sent ningú, senyor Font.
Sí, mira, jo sempre vaig dir al Partit Popular, vaig dir, el poble per a mi està per damunt de tot, el meu poble. O el meu territori ja, suposarem més enllà del poble, territori. I no accepto coses que vagin contra el meu territori. Vull dir, i tot el que poguéssim decidir aquí té que ser a títol individual i nosaltres no siguem cap ordre de consigna del Partit Popular. I això sempre m'ho han respectat. Perquè quan l'alcalde de l'Amella, que era jo en aquell moment, va votar a favor del dret d'autodeterminació al 92-96, tota la premsa comarcal, provincial i inclús territorial, La Vanguardia, va dir, l'alcalde de l'Amella del PP vota a favor del dret d'autodeterminació. Ningú del partit, tant ni de Barcelona ni de Madrid, me van fer una trucada per llevar-me l'atenció, ni per sancionar-me, ni per res. M'ho van respectar. I això me sento a gust amb aquest partit perquè mai s'ha qüestionat la nostra llibertat. I això per això estic aquí. I ens podem dir, és que el teu taranà, m'han dit molta gent, el teu taranà no és del PP. És possible. Però per circumstàncies de la vida he estat aquí. Estic ubicat aquí i tinc afinitat en algunes coses, no? Potser soc més, potser, un sentit més catalanista que potser uns altres, no? Valoro també Catalunya i també dintre d'Espanya, però no s'ha qüestionat mai les decisions que han fet aquí, ni per trucades, ni per unes reunions que hi ha hagut, m'han tirat encara. Ells saben que aquí nosaltres tenim aquesta condició de tindre aquesta llibertat, i ho saben, i per tant, aunque no els agradi, doncs ens ho respectaran, perquè tota la vida ha sigut així. Hi ha alguns que no ho entenen, hi ha alguns que són de partit, que per damunt de tot està el partit, bueno, és el seu problema, no és el nostre, en aquest sentit. Ah, i una cosa, quan tu has sigut la primera força política o la segona, no és causalitat. No és causalitat. Perquè les municipals se voten la persona, però també hi ha gent que vota les sigles. Però si m'ha estat, alguna vegada hem sigut la primera força i moltes vegades la segona força, és per alguna cosa. I això sempre, la gent que ens coneix, saben que nosaltres tenim un segell personal i que per damunt del partit, inclús de Catalunya, està el nostre poble i el nostre territori.
Dit això, anem a entrar ja en temes dels quals ja n'havíem parlat, com per exemple l'adjudicació de la residència per a la gent gran i centre de dia a l'empresa Lonada. Què ha copsat vostè des de l'adjudicació com a partit i com a representant polític d'aquest ajuntament?
Bueno, jo em sembla que l'última intervenció, ja vaig ser una intervenció, vol dir, del Parlem-ne, jo vaig fer una exposició d'això. Jo vaig dir que la residència en aquests moments, en aquests contextos, és del risc. És del risc, perquè, clar, anem a veure, té una part positiva que la tindrem que valorar si ho és positiva en el seu conjunt, i és que dones un servei a la gent gran. Són 28 places de centre de dia, més 120 de residents. Però, clar, la situació en què es troba la Generalitat, en la situació en què es troba el poble, en la situació de context que ens trobem tothom, és una situació delicada des del punt de vista econòmic i financer. No? Clar, però l'edifici s'ha de fer. És que hem de parlar de fets consumats. Jo li vaig dir l'altra vegada que si jo el 2010 hagués pres una, el 2009 hagués pres una decisió de fer això, quan hi havia una crisi palesa, potser ho hagués mirat 10 vegades, no? No 10, potser 20 i tot, i potser no l'hagués fet. Però en la meva opinió no val per a res. Ja està feta. Més val estar oberta que tancada. O sigui, de lo pitjor és que agafar el millor, no? Però clar, si mirem que el plec de condicions pactada en onada diu que per a qui li pugui pagar un cànon a l'Ajuntament té que superar o arribar al 40%, 47% de les places concertades, li pagarà 2.300 euros cada any. I si no arriba, doncs no, l'Ajuntament no rebrà res. Però és que ens oblidem d'un tercer, que és l'empresa que va fer l'obra. I l'empresa que va fer l'obra, pues, vol cobrar el que va fer, perquè això ho té que pagar l'Ajuntament. No ho pagarà Onada, que és l'empresa gestora. Llavors, claro, aquí, a l'última ja reconversió que es va fer, si té que pagar en 10 anys, 823.000 euros. I això són molts diners. Per molt que et pagui Onada, superant este 47%, són 70.000 o 60.000 euros, com a molt, cada any. Però la resta el tens que pagar l'Ajuntament. I això és molt fotut, perquè la Generalitat només ha garantit 30 places de residència i 10 de centre de dia per enguany. I segons us va dir la cala gestió, hi ha 4 o 5 anys que són complicats, per poder abordar el 100%. No? És que en el 100% tampoc crear llocs de treball, i ja ho he dit que sí, i després està l'altra cosa, és a dir, de centre de dia hi haurà 28 persones, suposo, reservades pel poble, però el que és pròpia residència, clar, per entrar allí necessites una renta de 1.800, 1.900 euros. Hi ha gent del poble que estigui capacitada per ser una residència de les 120 places, un 10%, potser, 12? Sí, la inversió ha sigut de molta envergadura i de molt de risc. I això és el que nosaltres sempre ens fa temor en el sentit de que en respecte, perquè hi ha que fer front amb això. Ara, d'estar tancada, estar oberta, més val estar oberta, evidentment, perquè el risc ja la tenies estant tancada, no? Que és el que jo patia més, però que sàpiguen que això costarà de molts diners al poble. I faltarà que la Generalitat, pues, puguen augmentar aquestes places concertades de 30, posar-se a arribar, no dic al 100%, però almenys al 50% o al 60%, però això no està garantit en 4 o 5 anys. El que sí que sé és que l'Ajuntament, els caleros, tindrem que pagar cada any 823.000 euros durant 10 anys. I això té que sortir del pressupost i de les arques municipals. No hi ha volta de fulla, i això és de risc, de molt risc.
En tot cas, si fem esment als arguments de l'equip de govern, sempre s'ha manifestat que tot i que hi havien aquests deutes, que l'Ajuntament tenia capacitat de retorn a nivell patrimonial, a nivell del que li deuen altres administracions i a nivell d'altres fórmules en l'objectiu d'ingressar diners.
Sí, sí, és cert. Jo no diré que no és cert, però hi ha molts fronts oberts aquí. Hi ha molts fronts oberts. No solament és el tema de la residència. I què ens deuen diners? Alguns seran més difícils de cobrar, però hi ha un deutes, no? I tenim patrimoni, això és cert. Però també tenim una capacitat d'endeutament molt que ha passat les línies roges ja, que són quasi 19 milions d'euros, quasi 19 milions d'euros bancaris, que tenen que pagar més interessos, o sigui, uns interessos a part, no? I clar, en els pressupostos de 2013 ja es va dir que havia un objectiu que no es complia, que era el deute. Se complien tots els objectius d'estabilitat pressupostària, l'objectiu de tindre pues, un rati, una capacitat d'estalvi net positiu, però hi havia un que no es complia perquè superava els límits legals, que ens anava al 152% quan el límit legal és un 75%, que és la capacitat d'endeutament, degut al trequet Rajoy, que vam votar favorablement perquè era necessari fer-ho. Llavors són molts camps oberts, tenim que reduir este deute a nivells legals, a nivells que la llei ens ho pugui permetre, i a més tenim un deute a l'empresa constructora de 823.000 euros cada any. Clar, tu tindràs que vendre patrimoni, vaig dir l'altra vegada que haurà que fer alguna cosa, i els deutes que et deuen, doncs, bueno, són batalles llargues de poder cuinar, no? Però els deutes estan aquí damunt, els tens que pagar, el banc no t'esperarà, i l'empresa constructora AXA tampoc t'esperarà. Aviam, no és una capacitat de retorn directa, sinó a llarg termini, i els diners necessiten ja per a fer front l'1 milió i mig que tenim que pagar en guany del 2013 d'interessos més capital amortitzat, que són molts diners això, i d'aquí un any dels 10.300.000 del decret Rajoy també tenen que pagar capital perquè només pagues interessos, i després els 823.000 euros de l'empresa constructora. És un camp molt ampli, i el de més s'ha de lluitar per poder cobrar el que se'ns diuen o vendre patrimoni, que jo vaig dir que si no, no hi ha manera. Tenim 3 anys per aquest deute que sobrepassa els 18 milions d'euros, quasi 19, pues per a poder estar estabilitzat tenim 3 anys per poder regularitzar-ho, perquè ara també estem una miqueta intervinguts per l'Estat, perquè ens han deixat aquests diners, no? Són molts diners, 10.300.000 euros són molts diners, i cada 3 mesos tens que presentar els comptes, no? I això és un repte que l'equip de govern té i que nosaltres no ens arruguem. Nosaltres estem a l'oposició però tenim sentit de poble, i per tant en una situació delicada és, considerem nosaltres que és com antes que, el que diem vulgarment, arromangar-te i sapiguer en quines mitjans econòmics i financers poguéssim solventar, perquè després del 2015 entraran nosaltres, o els mateixos, i potser si hem aconseguit entre tots plegats, reconeixent els errors que ha fet Convergència i Unió, de que se va gastar més del que tenia, no? Però bueno, això està passat, això ja no ens tornarà a res, sinó hem d'afrontar els reptes que tenim en una situació econòmica financera complicada. I aquí el Partit Popular i la Plataforma Calera se mulla el culet, parlant vulgarment. Se mullarà perquè són els interessos del nostre poble. Responsabilitats, el poble cada 4 anys vota qui vol, i després ja valorar si això ha sigut un excés o no ha sigut un excés. Però que nosaltres ens hem de mullar perquè tenim aquest sentit de responsabilitat, sí. I per això ens vam abstindre amb aquest pressupost, perquè van considerar que, una, que el darrer Rajoy va pal·liar els deutes que teníem a tots els proveïdors; dos, perquè des de fa 2 anys, 2012-2013, els pressupostos que se fan amb molta cura, mirant amb lupa tots els ingressos, que això és molt important, no s'unflen, i després és un pressupost realista i que se manté un mínim de serveis importants al nostre poble. Una ambulància, una guarderia, una escola de música, que això, hi ha que valorar-ho tot això, no? Per tant, el sentit de la responsabilitat era abstindre-nos. Altres diuen, no, escolta, és que miren programes, no? Vull dir, vaig sentir a l'exposició d'Esquerra Republicana, jo que faig el que vulgui, jo ho respecto, cada un pot fer el que vulgui, comparant programes de Convergència i Unió. Ells parlava del pressupost de 2013. Les eleccions falten 2 anys i 4 mesos, no? serà la gent que valorarà qui ha complit i qui no ha complit. Però ell es parlava d'uns pressupostos elaborats en números, en percentatges. I jo, la veritat, pues, a part de l'Antònia, pues, poca cosa vaig sentir un programa electoral de tirar-los-ho per cara com si fos un notari d'incompliment d'això. Jo ho trobo respectable, però aquest tarannà no va per aquí. El 2015 la gent ja valorarà què és el que ha pogut complir, què és el que ha pogut complir l'equip de govern, i per tant el que es passarà la prova del cotó serà tots els que estem aquí. Qui s'ha arromangat, qui ha arriesgat en les seues aportacions des de l'oposició a millorar la situació financera del poble, que no és bona, i aquells pues, que critiquen pues, el no, i no donen cap solució. Vull dir, jo ho respecto, vull dir, cada un fa el que vulgui. I ve que últimament hi ha un grup de l'Ajuntament que es fica molt en el que fem nosaltres quan també estem a l'oposició, no? Jo crec que cada un que faci el que vulgui, però nosaltres mirem el poble, mirem el que fa l'equip de govern, critiquem el que considerem que no és correcte, oferint una alternativa, i apoyem allò que considerem que és correcte. I és senzill.
Vostè ha anomenat Esquerra Republicana de Catalunya, recordant també que, a més de criticar el que ells consideraven incoherència en la seva postura en el tema de la sobirania, de la declaració de sobirania, també els van, d'alguna manera, enviar un regadet en el sentit del fet de que no haguessin votat en contra els pressupostos i que estiguessin al costat de l'equip de govern en temes com els que vostè acaba de comentar.
Això, jo respecto que ens critiquen a nosaltres, eh? Vull dir, no faltaria més en política, en respecte, jo aprecio molt els dos representants com a persones, i estan en tota la llibertat de criticar, però bueno, crec que s'equivoquen. Jo que tinc que criticar és a l'equip de govern, no a l'oposició. Nosaltres ja hem dit, mira, el 2011 nosaltres ja vam votar que no a liquidació perquè vam considerar que el 2011 eren números totalment negatius. I en liquidació, ja ho vaig dir l'altre dia, així va ser. En contacte ens vam posar el senyor Montagut a l'estiu del 2011 treballant per poder solventar dèficits de partides que eren gastos inútils o que estaven sobredimensionats. I el senyor Montagut ens va fer cas, i inclús vam parlar nosaltres de fer un pressupost alternatiu de poder ahorrar quasi 2 milions d'euros, i molts de les nostres propostes van ser contemplats el 2012. Jo crec que se treballa d'aquesta manera en el sentit de que tot el que tu pugues aportar d'aquí, el poble continua sent el mateix, i tu tens que donar resposta davant de la gent del que tu fas. I nosaltres ens mullem, tenim vocació de govern, vull dir, ho hem tingut abans i tenim vocació de govern, som constructius, rigorosos en el que creiem que ser. Si l'equip de govern és receptiu al que nosaltres oferim i hi ha diàleg, escolta, això és boníssim, no hem de fer partidisme, tot això, no? Que ens critiquem en la seva absència perquè ells se van quedar en o no, i hauria que saber per què van dir que no. Van aportar alguna cosa? No, sempre diuen el mateix, no? El mateix discurs. I jo fa un any i mig que estic aquí perquè no puc parlar. Però el que tindria que fer algun grup és també que va governar en Convergència i Unió, doncs tindria que explicar que en Convergència i Unió doncs, van decidir moltes coses legítimes en coalició, no? I ja que els números us agrada molt, doncs m'agradaria una vegada sentir, perquè jo no hi era com a regidor, doncs que van fer un conveni a la Qualia de pagar 6 milions d'euros pel servei durant 25 anys. I des del 2005 al 2007, aquests 2-6 milions d'euros se'ls van gastar. Que ens expliquin tant que els agrada els números, que ens expliquin els dos grups en què es van gastar. 6 milions d'euros, eh? 1.000 milions de pessetes. Considero que això, per mi, no era de rebut fer una concessió per 25 anys en 6 milions, perquè aquests 6 milions els tens que tornar i, a més, tens que pagar els interessos. I el rebut de la llum ha pujat. Inclús, jo diria, ha pujat. No solament no ha pujat en el preu de l'aigua, però sí en el cànon de clavegram. No el de la Generalitat, sinó el d'aquí. Quan jo era alcalde, ja vam fer aquesta prestació de servei amb una empresa pública per a ser la municipal, però manteníem que el clavegram eren 300 pessetes fixes, és a dir, no pel consum d'aigua, sinó fixes. I ara vam fer un canvi important, no? És a dir, este cànon és variable, com més metres cúbics gastes, puja. Per això el rebut de l'aigua ha anat pujant. I això, doncs clar, evidentment, doncs, l'empresa que va deixar els 6 milions d'euros, doncs, els té que recuperar, a més, pagant interessos. Doncs, tant que critiquen la nostra postura, pues tenim que donar comptes de quan ells quan van governar, perquè van tocar molts diners, a part dels convenis urbanístics, que també van ser corresponsables en Convergència i Unió, dels 9 milions i escaig que han entrat aquí, no? Per tant, a veure, cada un que faci el que vulgui, però per a donar lliçons primer tenim que donar transparència de lo que ells van gastar quan estaven en coalició del 2003 al 2007 en Convergència i Unió. I no es poden criticar gaire, tampoc, eh? Perquè van fer govern. I quan se fa govern, s'aguanta un, lo bo i lo dolent. No, això m'agrada, i per tant no critico, i això no m'agrada, i per això no critico, però jo quan governava no vull saber res. I això no és de rebut. Però bé, cada un fa el que vulgui. Jo li tinc un gran respecte als dos representants d'Esquerra, un gran respecte, inclús personalment una bona relació, però que es posi en el PP perquè ens vam abstenir, i a més argumentant tot, doncs considero que és legítim, però que nosaltres no ho compartim.
Un altre dels temes que és novetat aquests darrers mesos és precisament el fet de que s'hagin adjudicat unes parcel·les a la segona fase de Tres Cales per a la seva destinació turística. En el sentit de que bueno, ja hi ha una voluntat per part d'una empresa hotelera de desenvolupar-hi precisament un equipament hoteler.
A veure, inversions hoteleres, nosaltres quan estàvem d'alcalde ja vam posar la planificació perquè l'hotel La Milla de Mar sigués una realitat, i l'alcalde Antonio Espuny, el meu equip i els nostres regidors del PP que van fer coalició, va ser una realitat. Aquí fa falta inversió hotelera. I on se contempla això? Pues al Pla General d'Urbanisme, el Pla General d'Urbanisme t'hi diu on pots fer equipaments hotelers, no? Pues benvingut sigui. A veure, que hi ha que respectar certes coses. El Pla General d'Urbanisme per això s'aprova, no? I et marquen els directius que tens que fer. No pot ser un hotel molt alt, 12, home, que jo no hi coneixo mai, un hotel subterrani jo no el coneixo. Vull dir, un hotel pues, pot tenir una certa altura, pot estar més distanciat, però si el Pla General d'Urbanisme la CUTE va provar que allí pot haver un equipament a les altures corresponents, ho hem de respectar. El que fa falta són inversions privades per a donar sortida a una crisi que tenim, en llocs de treball que pot haver gent treballant a la pròpia hotel, i la inversió turística que pugui fer aquell hotel, no? Amb més renom pel poble. Jo considero que no un hotel, dos, tres, ara respectant les normes urbanístiques, com en aquest cas que estàs parlant tu, pues se respecten, perquè si no tindria sentit.
Per tant, és a dir,
esta empresa té una opció
escalonet
de,
més,
clar,
no?
Té una opció de compra dels terrenys que estan valorats en 2 milions d'euros, IVA exclòs, no? Que és el que estàvem parlant abans de patrimoni, no? Vull dir, això podria ajudar en certa manera a suavitzar el deute que tenim i pagar pues, els bancs i reduir aquest endeutament que tenim, no? Vull dir que no solament hi ha la inversió pròpia de turística i crear llocs de treball, sinó això que pot aportar uns diners a les arques municipals per a poder rebaixar este deute que tenim als bancs.
És un escalonet més, no? La creació de llocs de treball, inversió privada.
Molt bé, valorem positivament. O que no hi hagués dos més o tres més, no?
Anem a altres coses, també, perquè ja n'havíem parlat, però a la urbanització Calafat s'obri un front, en tot cas, que és el fet de que l'Ajuntament, després de diverses tramitacions i després de diversos estudis, entén que Promociones Calafat és el promotor de l'urbanització, i un dels primers passos a seguir serà la recuperació del servei d'abastament d'aigua de l'urbanització per a l'àmbit municipal. Primera actuació del que ha de suposar que s'acabin fent els serveis que aquesta urbanització no té.
Mira, fem història, perquè tot això té una història, no? Quan nosaltres vam decidir en majoria absoluta en aquell temps, escolta, l'Ajuntament no pot portar l'aigua del poble perquè no teníem infraestructura. I vam fer un concurs públic en el qual pues, una empresa especialista es va quedar, no? I vam fer un contracte de 3 anys prorrogable per 2, no? Quan va entrar Convergència i Unió i Esquerra Republicana a governar, doncs van agafar una altra empresa, que era Qualia, que és quan va dipositar els 6 milions d'euros que he dit abans i que en 2 anys se van gastar. Bé, dintre d'este pla directori, que es diu pla directori, ja es contemplava de que en un començament agafarien el casc urbà amb millores d'inversions del que és tot el sistema que havia, que estava una miqueta obsolet, i en un llarg, a mig i llarg plaç era agafar Tres Cales, agafar Sant Jordi i agafar Calafat. Això era un pla directori a anys. el casc urbà ja ho tenim de fa anys, Sant Jordi ja ho porta a Qualia, Tres Cales des de fa un any o dos ja ho porta a Qualia, i l'altre objectiu era Calafat. Per què? El nostre programa electoral ho vam posar. Després en parlarem també el programa electoral que Esquerra Republicana també mos critica, no? Es veu que ho miren molt en lupa, no? Vam posar que havia que recuperar això. Per què? Perquè està obsolet. La qualitat d'aigua que té Calafat és molt bona, però tota la infraestructura que té està obsoleta, i a l'estiu tenen tals d'aigua que això no es pot aguantar. Per tant, un objectiu que seguirem de costat amb el govern, perquè també nosaltres ho contemplàvem així al seu moment, és recuperar un servei digne amb unes inversions que fer perquè tinguin els veïns de Calafat, residents tot l'any o residents temporals, puguin tindre un servei de millora de qualitat. Perquè l'aigua d'allí és molt bona, de veritat, és boníssima, té una qualitat molt bona, però bueno, això és un primer pas per a exigir al responsable de Calafat de que millori, i si no, pues, arribar a un acord perquè l'Ajuntament, la Qualia, l'empresa Qualia, ho pugui portar. Per tant, això era dins del pla directori, ja estava contemplat, i que si es faiga, pues, nosaltres donarem el nostre suport perquè es considero que és de sentit comú.
Clar, però aquest és el primer pas.
És el primer. Després, clar, hi ha un responsable d'algunes mancances. De totes maneres, no vull comparar el que és Calafat en Tres Cales en la primera fase, no? Perquè la primera fase tots sabem com està, no? Se van fer unes clavegueres que no serveixen per a res. No tinc que caure errors passats, no? Jo vaig dir l'altra vegada la meva intervenció. Si tinc que millorar, s'ha millorat l'enllumenat, a Calafat, vull dir, s'han fet millores, però que exigir tot el que tu vulguis des del punt de vista legal, però cuidar amb el tema de les clavegueres, perquè allí fa falta una macrodepuradora o una depuradora que pugui donar servei, perquè si a Tres Cales primera fase se van fer les clavegueres que deuen estar ja al 2005, deuen estar ja totes obsoletes, i no hi ha, ningú pot connectar, si tenen clavegueres, ningú pot connectar perquè falta una depuradora. Per tant, les coses s'han de fer bé, hi ha que parlar. A més, ara l'Agència Catalana de l'Aigua, pues, està en una situació precària, no? Té un forat de 2.000 milions d'euros en la que moltes depuradores que estan en començament de construcció són paralitzades. Per tant, és mala època de poder treballar aquest tema, no? Ara, que des del punt de vista, ojalà fos pel diàleg, no?, que obligar, pues, els promotors de tindre, pues, una urbanització perquè l'Ajuntament ho pugui recepcionar en bones condicions, pues, hi ha d'haver el diàleg. Sempre el diàleg per davant de tot, no? El cuidado, no se m'enclavegaran perquè no tenen que caure el mateix error que van caure Tres Cales.
Clar, és clavegram, és enllumenat, són moltes coses.
S'han fet inversions ja. Allí s'han destinat diners de convenis urbanístics, que alguns deuen diners a l'Ametlla, també a l'Ajuntament, que no sé si són quasi 1 milió d'euros, no? Que és un deute que tenen, no? Això tenen que apretar molt perquè són deutes que tenen nosaltres, que l'Ajuntament ja va avançar, no? L'equip de govern o l'Ajuntament ja va avançar. Per tant, també té un deute d'un conveni urbanístic de quasi 4 milions d'euros, no? Bé, tot això que són diners que tenien que anar a rebaixar el deute, això té un procés llarg, perquè si entrem en temes jurídics i administratius, un camí és llarg de recórrer, no? Però bueno, sempre primer pel diàleg, si no, doncs per la via judicial o per la via administrativa.
Per tant, preveu una solució llarga.
Llarga, eh? Sí, llarga, llarga. No menys de 4 anys o 5. Ojalà m'equivoqui.
No menys de 4 anys o 5.
I em voldria equivocar. Ojalà fos d'aquí un any.
Jo no sé si té algun altre tema a tractar abans d'entrar en temes més generals, perquè voldria conèixer la seva opinió respecte a tot el que s'ha parlat aquestes setmanes de suprimir els pagaments als regidors als ajuntaments, de suprimir els consells comarcals, però si hi ha algun tema més de l'àmbit municipal que vostè vulgui tocar, preferiria que ho féssim abans d'entrar en temes bastant més generals.
Bueno, jo simplement vull dir que nosaltres seguim una línia, vam entrar el 2011 amb un compromís de saber la realitat, almenys una part de la realitat, perquè està que no estàs dins no saps com estava l'Ajuntament, no? I que nosaltres, el nostre tarannà és constructiu, rigorosos, si l'equip de govern és receptiu, nosaltres aportem els nostres criteris, alguns podem coincidir, altres no podem coincidir, i que per damunt de tot, per unes sigles que nosaltres representem, això ho vull deixar ben clar, i la història, des que estem nosaltres així, per damunt de tot són els interessos del poble, no? Governi qui governi, i per tant tenim aquest sentit de la responsabilitat. I ens podrem equivocar, alguns potser no els agradarà que féssim això, però jo crec que en moments difícils és quan tens que unir esforços per poder sortir. ho valorarà l'equip de govern. Si els nostres criteris són positius, ho acceptaran, i si consideren que no són positius, doncs no ho acceptaran. Però almenys critiquem una cosa i donem solució a l'altra. I després, clar, la veritat no la té ningú. Ara, jo no sóc partidari mai, perquè hem governat, de que critiquin el no per el no, això no ens entra, no és de rebut, i per tant això no ho compartim. Qui passarà factura? Pues bueno, tot el poble pues passarà factura dels deures que farà cada un, no? L'equip de govern en major absoluta té una gran responsabilitat, però és que estem a l'oposició, que tenim un controlar, fiscalitzar, això és evident, però també tenim l'obligació en un poble relativament petit, pues, amb uns esforços en donar solucions, a part de les crítiques, també té donar solucions, i això la gent crec que t'ho agraeix, no? Perquè veu que vas en un sentit altruista i no en tacticismes de partit, no? Que això crec que no beneficia en ningú, i el que surt perjudicat és el poble. Per tant, acceptem totes les crítiques que ens facin, però nosaltres seguim la nostra línia, que considerem que és la nostra correcta, amb els nostres errors, evidentment, que en tindim, i no res, que ojalà d'aquí 3 anys estiguéssim en una situació millor de la que vam entrar el 2011. No puc, perquè abans no puc parlar, tinc que ser del 2011 al 2015. I Convergència i Unió, que és el que governa, pues, ens tindrà a la seva disposició per treballar pel poble, no? I farem les ofertes que faiguen, i si ens escolten, millor que millor. Si no ens escolten, pues, serà la seva responsabilitat.
Li comentava això, que ara la setmana passada vam assistir a un anunci per part del govern central en el que es qüestionava el fet de que en els ajuntaments els regidors, per la seva dedicació municipal, cobressin salvant excepcions, depenent del nombre de regidors i de la capacitat dels ajuntaments, podrien cobrar alguns, però la majoria ho haurien de fer pel que diuen popularment per amor a l'arte. Vostè, que ha estat al govern, que ha estat a l'oposició, que sap possiblement que els ajuntaments d'ara no són com els de fa 30 anys, com valora això i com ho ha de rebre un municipi com el nostre?
Bé, primerament és un esborrany. I per tant, aquest esborrany pot quedar modificat, no? Hi ha algunes coses que estan bé i algunes coses que no les comparteixo. No les comparteixo, algunes coses no. I algunes sí. Hi ha moltes empreses públiques que són, no dic quines, en general, que són un lastre. Són un lastre. I això un poble no es pot aguantar. Per tant, totes aquelles empreses públiques que són un lastre, que són deficitaris, se tenen que suprimir. Així de clar. I els que són positives, que donen resultats positius, se tenen que mantenir. Més i senzill. Els pobles de menys de 20.000 habitants, perquè aquí està el topall, no? Fixen un paràmetre que és el número d'habitants. Jo vaig ser el primer alcalde que va cobrar nòmina en la història democràtica del meu poble, no? Una nòmina. L'alcalde, entre ses o meu, no cobrava cap nòmina. Cobrava unes dietes per representació com a... per els plens, pel que sigui, però no tenia nòmina. Clar, vaig este visió qui podria ser alcalde. Pues una persona que visqués de renta, no? O sigui, qualsevol persona assalariada no ho podria ser perquè te limitaria a no cobrar res. Però estos són uns 10.000 habitants per avall. No et duen res de les dietes. Les dietes tu les pots posar per comissió de govern, pots posar per ple, ho pots posar per comissions informatives, per tant, no deixarien de percebre. El que passa és que no tindrien una nòmina, diguéssim, en seguretat social, en dedicació, no? Bé, jo considero que hi ha municipis que han abusat molt dels salaris, dels sous, i hauria que posar un topall, diguéssim, racional, no? Jo considero que és una aberració que un alcalde de Barcelona, sigui el que sigui, cobri 141.000 euros. Potser se'ls guanya, jo no dic que no, però considero que és una aberració, perquè a més, un alcalde de Barcelona, no dic l'actual, sempre ha sigut així, també assisteix a reunions de la Corporació Metropolitana de Barcelona que té unes dietes afegides amb aquest salari de 32.000 euros més. Clar, en un temps de crisi això fa mal. Per tant, havia que posar-li un topall. I després, clar, veus que el president del govern, qui sigui, si és Zapatero en el seu moment, cobra 78.000 euros. Clar, per justificar això, vaig sentir l'alcalde de Barcelona diu, és que el president del govern tindria que cobrar més. Home, per justificar el que tu cobres pot ser massa, no? Per tant, hi ha que buscar una relació de consens en què cada un se guanya el treball que fa, perquè és una responsabilitat molt gran, estàs exposat a crítiques i tot, i per tant, hi ha que fixar-se uns paràmetres racionals. Ni uns molt, ni els altres res. Perquè només podrien ser alcaldes a pobles petits els que viuen de renta. I això no pot ser. Per tant, una persona que vol dedicar-se a un poble de 400 habitants no pots estar tot el dia allí, perquè tampoc...
No, però la Generalitat ara fa poc, no sé si fa un any o dos, això ho va arreglar perquè està subvencionant els sous dels alcaldes de poblacions petites.
Sí, però la Generalitat ara també ha aprovat, la senyora Joana Ortega també ha aprovat que els consells comarcals, per
ara,
exemple...
Ara, després en parlarem.
Per exemple, doncs ja no haurà una representació política, sinó que serà un consell d'alcaldes...
Després entrarem en el tema.
Despeses, no? I s'ahorraran 1.000 milions d'euros, no? Per tant, veiem, pobles petits que es poden mancomunar a través del Consell Comarcal, crec que seria bo. La Diputació, que molts la volen suprimir, jo he sentit molts alcaldes, tant d'un color com de l'altre, doncs que fa la seva funció, és el que t'hi diners i més paga al seu moment, has de sobre els ajuntaments. El que no podem fer és duplicitats, això no pot ser. I una cosa molt important, un ajuntament com la Cala, o el Perelló, o l'Amella, no pot donar serveis que no li corresponen. I per tant jo reclamo més un finançament més correcte als ajuntaments, perquè està el que està més a prop del ciutadà. I no pot ser que la mitjana és que un 25 o 30% del nostre pressupost se'n va a serveis que no són de la nostra responsabilitat. Algú s'ha de fer càrrec. I la Generalitat, que seria l'organisme superior a nosaltres, no se'n fa càrrec. Però com que tu les queixes i les reivindicacions les tens tu, te'n fas càrrec. Clar, això hi ha que buscar una solució en què un ajuntament s'ha de gastar el que és extremament obligatori, que seria posar enllumenat públic, el sistema de brosses, però cuidar-se'n d'un sistema sanitari, de tindre una ambulància, que nosaltres la tenim perquè dona un servei al poble, però no tenim cap obligació de tindre-la, o una llar d'infants, o una escola de música. Dins les nostres... El poble ja és grandet, no? Té 8.000 habitants, quasi, no? I tenim un pressupost de... diguéssim, real, sense inversions, doncs posar-li d'entre 10 o 12 milions d'euros. No? Per tant, un alcalde té que tindre una assignació d'acord amb el que la pròpia realitat econòmica pot donar, racional, i també que alguns regidors puguin tindre alguna dedicació exclusiva i els altres a temps parcial. I després també el que no podem fer és tindre empreses, en general, parlo en general, que no són productives. Vull dir, Catalunya té 256 empreses que no cal tant, i són gent que cobren moltíssim. O sigui, hi ha que buscar una solució, perquè s'ha gastat massa, no? Els ajuntaments per a nosaltres és molt important, i en definitiva hauria que buscar la lletra menuda, com quedi, no? Però una persona que es dedica, tingui aquesta vocació, té que cobrar un sou digne per ell, i transparent, però no com alcaldes que a vegades s'han posat sous sobredimensionats. I alguns s'han posat molt baix. O sigui, buscar un equilibri entre que els que estem a la vocació pública estem de passo. I això, doncs, a vegades, potser, doncs, hauria que buscar aquesta racionalització de lo que un se pot gastar i després, evidentment, crear moltes infraestructures o moltes persones de càrrecs eventuals i tot això, i parlo més d'ajuntaments més grans, doncs això també ha sigut una despesa molt, molt important, no? I la que sufraga al final són els ciutadans, i que a vegades això no està justificat.
Parlàvem dels consells comarcals. L'eliminació dels consells comarcals i la seva conversió en consells d'alcaldes creu que seria la solució? Econòmica potser sí, però funcional?
Jo crec, sincerament, i porto un any i escaig, penso que tindria que ser menys polític, perquè llei de política no se'n fa, o no s'hauria de fer. El que no pot ser és que al Consell Comarcal, com a vegades passa, se presenten mocions de contingut polític i allò se converteix en un mini parlament. I això, allí, al Consell Comarcal, és una atenció a les persones. Atenció a les persones a través dels diferents departaments de benestar social, de donar beques, però són diners transferits. Nosaltres el que fem és que el 90% del que rebem ho transferim de la Generalitat. És una corretja. I després, doncs, bueno, doncs, algunes coses que tenim alguna competència, però molt poques. Llavors, el meu parer si decideixen que això sigui un Consell d'Alcaldes, me sembla bé, perquè allí són 25 polítics i tal com he viscut jo aquest any i pico que estic, pues ja, hi ha comissió, se parla, no es fa molt de política, però també es presenten mocions molt polítiques i la gent que es critica en els Consells Comarcals diuen això és un mini parlament, i a vegades us sembla que sigui un mini parlament. Allí s'han de portar coses que defensen el territori més pròxim, com pot ser la parada de trens o l'Euromet, això es considero que és important, però presentar mocions de la dació de pagament, que sí que afecta a tothom, però això està al Parlament de Madrid, està al Parlament, no estic a portar això en un Consell Comarcal, perquè no som, no estem allí per a defensar postures polítiques d'envergadura, no? I això a vegades desqualifica una miqueta la missió del que és un Consell Comarcal. Considero que seria positiu per ahorrar despeses i no buscar duplicitats, pues que un Consell d'Alcaldes, que ja hi és, també està ara, pues suplir a la part política que posa els polítics, depèn dels regidors que hi ha tret en la comarca, potser ho trobaria positiu. Ara jo els Consells Comarcals no els suprimiria perquè és un ens que està molt proper a la gent.
Clar, el que, cal concretar és si se suprimeixen els Consells Comarcals o el que se suprimeix és el pes polític dels Consells Comarcals.
Jo crec que seria suprimir el pes polític perquè no tinguis de pes. No tinguis de pes. És un ens que es dona serveis d'atenció a les persones, promoció econòmica. Nosaltres tenim, doncs, evidentment tenim un viver d'empreses que allí pues, fem cursos d'ocupacionals. I per tant la promoció econòmica és cabdal, l'atenció a les persones des del punt de vista d'ensenyament, des del punt de vista de social, però no polític, no polític. Allí hi ha 117 persones que hi treballen, unes són pues funcionaris, altres són contratats i fan la seva funció, són tècnics especialistes en això. Per tant, el polític pot prendre alguna decisió, però el Consell d'Alcaldes, que seria el més representatiu, crec que seria bé. Però treure els Consells Comarcals, jo sóc partidari que no seria correcte, perquè hi ha molts municipis que els necessiten, petits, molt. Hauria que coordinar més coses, però suprimir Consells Comarcals, com he sentit dir, és que no desconeixen el fons de la qüestió. Ho desvirtuem nosaltres mateixos presentant mocions així, no? Que això no és un, allò no és un mini parlament. I n'han presentat, alguns grups polítics han presentat unes quantes, però bueno, en fi.
Senyor Joan Font, moltíssimes gràcies. Hem arribat al final d'aquest programa i en tot cas emplaçar-lo per al pròxim, com sempre.
Un plaer estar aquí en el teu programa.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda i t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.